L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 7 de setembre, destacarem... La Creu Roja d'Amposta i el supermercat Carrefour endeguen la campanya Tornada a l'Escola Solidària per a infants en perill d'exclusió social. L'horari compactat marca l'inici de curs a l'Escola Pública Sant Jordi de l'Ametlla de Mar. Els alcaldes d'Arnes i Cretes viatjaran a Madrid per reclamar una presa al riu Algars. S'inicien les festes de la Mare de Déu de la Ràpita. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La Creu Roja d'Amposta i el supermercat Carrefour han endegat la campanya Tornada a l'Escola Solidària per a infants en perill d'exclusió social. Durant avui i demà es pot col·laborar portant material escolar i per cada article que es portarà, Carrefour en donarà un altre igual. La presidenta de l'Assemblea Local de la Creu Roja d'Amposta, Tere Retxe, ens parlava d'aquesta campanya de caràcter estatal.
Sí, és una campanya a nivell estatal. Ve des de Madrid, en tots els carrefours d'Espanya, inclosa Catalunya, i que recull a partir del material que cada persona pugui depositar al carro de la compra, este material, el carrefour, el dobla. Vol dir que si tu compres una llibreta, un llapis, una caixa de colors... qualsevol material d'ús diari de l'escola, pues Carrefour lo doblarà el que arriben a deixar los compradors de Carrefour.
El material recollit en aquesta campanya de Tornada a l'Escola Solidària per a Infants en Perill d'Exclusió Social serà repartit entre els col·legis d'Amposta. Tere Retxe.
Se repartirà entre els col·legis i en la col·laboració de serveis socials, perquè demanarem pues, les famílies més necessitades o directament als col·legis per a que ells ho donen ho repartisquen durant el curs a aquelles persones que ho necessiten, aquells nens que en tinguin necessitat.
Recordem que es pot col·laborar amb la campanya Tornada a l'Escola Solidària per a Infants en Perill d'Exclusió Social avui i demà al Carrefour d'Amposta.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens informa que l'horari compactat marca l'inici de curs a l'Escola Pública Sant Jordi. L'Escola de l'Ametlla de Mar començarà un nou curs el proper 12 de setembre repetint el nombre d'alumnes, 648. El nou horari lectiu serà de 9 del matí a 2 de la tarda. Olga Tomàs.
L'Escola Pública Sant Jordi ja ho té tot a punt per l'inici de curs. La novetat més rellevant d'enguany és el canvi a horari compactat, és a dir, els 648 alumnes de l'Escola Calera romandran a l'escola de 9 del matí a 2 de la tarda. Una modificació en l'horari lectiu que, segons la direcció del centre, afavorirà el rendiment escolar i l'estabilitat emocional dels alumnes. I és que, segons la directora de l'escola, Montse Montseny, es guanya en continuïtat de treball a classe i en temps, en l'àmbit familiar, on es pot fomentar el diàleg entre pares i fills.
Permetrà tenir unes dues hores seguides amb l'alumnat que permetrà fer un altre tipus de treball, que és el que hauríem de fomentar a la nostra escola i a totes les escoles d'arreu de Catalunya i del món, que és com pot ser el treball per projectes. L'horari no ens ha de marcar el treball a la classe, sinó que el treball a la classe ha de poder marcar aquest horari. I pel que fa a l'àmbit familiar, permet que els nens puguin estar unes hores raonables a casa.
L'horari lectiu, a grans trets, consistirà en mitja hora de lectura lectura a primera hora del matí. Les llengües i matemàtiques es situaran a les dues hores següents. Llavors arribarà el temps d'esbarjo amb el pati. I a les darreres dues hores, del migdia a les dues de la tarda, s'ubicaran les assignatures com música, plàstica i coneixement del medi. Per tant, pel que fa a novetats de l'horari lectiu, és reforça la lectura amb el pla d'impuls. A més, s'introdueix la plàstica en anglès a partir del cicle mitjà. També continuaran les classes de suport des del centre i, a més, es preveu una oferta d'activitats extraescolars de cara a l'octubre gestionades des de l'AMPA, unes activitats a un preu ajustat a les butxaques dels pares i mares. Tenint en compte el marc de reajustaments generals en l'àmbit de l'educació, els ràtios d'alumnes per classe i professor a l'Escola de l'Ametlla de Mar no s'han modificat. Pel que fa al professorat enguany, es comptarà, sí, amb dos professors menys. Per aquest motiu, enguany, francès només es donarà a sisè curs i l'educació musical del cicle infantil l'absorbirà el professor tutor.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els ajuntaments d'Arnes i Cretes uniran forces davant el govern espanyol per exigir la construcció d'una minipresa al curs alt del riu Algars per permetir regular el cabal del riu i disposar d'aigua potable durant els mesos d'estiu per evitar restriccions arran de la sequera. L'alcalde d'Arnes, en Xavier Pallarès, i el de la població del Matarranya, Fernando Camps, viatjaran a Madrid durant les pròximes setmanes per exposar el projecte al Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient i aconseguir l'autorització de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. L'alcalde d'Arnes, Xavier Pallarès, considerava que la construcció d'una minipresa resoldria el problema de l'abastament i permetria regular el cabal ambiental del riu. Xavier Pallarès.
Davant de la necessitat que tenim ara, no hem de fer un gran pantano, sinó nosaltres estem parlant de fer una presa de 3-4 metres d'alçada, però vol dir pràcticament un assut, a la capçalera del riu Algars, a un lloc que es diu la Cova del Garrofer, i evidentment que si es pogués fer o ens donaria l'autorització per fer aquest embassament, primer que res, guanyaríem en el tema de tindre ja d'una vegada per totes solucionar el problema d'aigua de boca, que és la principal prioritat. Podríem parlar de la regulació del cabal ecològic al riu Algars. El problema del riu Algars és que és un riu que potser al tram d'Arnes o d'Horta no hi ha aigua perquè el pas subterrani i en canvi a Caseres se surt aigua. Vull dir, és un riu que és de filtre molt l'aigua. Però d'ara aquí donaríem este cabal ecològic també per el seu propi riu.
Des de principis d'agost, Cretes s'abasteix d'aigua potable d'Arnes després d'un acord per connectar les respectives xarxes.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens informa de les festes de la Mare de Déu de la Ràpita que s'inicien demà 8 de setembre a la població marinera. No és així, Núria?
Efectivament, la Ràpita enceta aquesta nit amb un bou envolat els actes de les festes dedicades a la Mare de Déu de la Ràpita, unes festes que ofereixen tres tardes de bous i la celebració de tres bous envolats pel que fa a la programació taurina. Enguany, des de la comissió organitzadora de les festes, ja han anunciat que seran més exigents en el compliment de les normes de seguretat que afecten els correbous. Una mesura que, segons el regidor de festes, Miquel Ferrer, respon al context actual que rodeja la festa dels bous.
Tenim dues coses que realment ens afecten. Una és la seguretat que pugui haure dins els carrers, o sigui, tot el tema de que es fan les baies als almacens i, com no, aquestes baies han d'anar en cantos que no siguin sortints. O sigui, si tu fas un empalme de taulons, han d'anar tots rectes, que no càbiga una punta més sortida que l'altra. Un altre tema de seguretat que se pot no arribar fins a donar el permís és el tema dels tancaments. Els tancaments en palets, el palet ha deixat d'existir. Els palets no poden estar. Els palets estan totalment prohibits. I l'entrada de menors està prohibida totalment dins el recinte, del qual han d'estar, si per exemple van a veure els bous, han d'estar dins de les cases o de les valles cap a dins. El carrer no el poden ni xafar.
Al marge de la programació taurina, les festes inclouen actes populars, proves esportives i actuacions musicals. Demà dissabte, dia de la patrona, se celebrarà la tradicional ofrena de flors i fruits a la Mare de Déu i el proper dimarts, dia 11, es clourà la festivitat amb els actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya. A més, durant tot aquest mes de setembre, a la Ràpita se celebren les jornades culturals que mantenen actes tradicionals, com la trobada de gegants o la presentació del guanyador del Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó, però que també presenten novetats com l'homenatge a la generació de rapitencs de 1930 o la presentació del nou gegant del municipi. Les jornades culturals d'enguany també han estat el marc escollit per a la celebració de la cinquena edició de la quinzena artística, que enguany presenta una cartellera de 25 exposicions repartides per tot el municipi, així com projeccions audiovisuals i espectacles. Presentacions de llibres, concerts i sessions de cinema completen la programació cultural d'aquest mes de setembre a la Ràpita.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En la seva crònica des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que avui comencen oficialment les festes majors d'Aldover. Des del passat dissabte, però, ja es venen fent alguns actes com ara bous, teatre o futbol. El pressupost de festes s'ha reduït també un 15%. S'ha tret una nit de ball i els bous s'han repartit entre la Diada de Sant Jordi i les festes majors. Josep Roig.
Tot i que els actes festius ja van començar el passat dissabte, 1 de setembre, Aldover comença oficialment avui 4 dies de festa major, una festa marcada, com no, també per la retallada pressupostària, que segons l'alcalde del municipi, Joan Ferrer, estaria al voltant del 15% respecte al pressupost de l'any passat. Ferrer deia, però, que aquesta davallada pressupostària no afectarà massa els actes principals de la festa major, com ara els balls o els bous, però sí les petites despeses.
Bueno, ho hem intentat minimitzar al màxim possible. Sí que rebaixem un dia d'orquestra, això ja és important. En bous, el còmput de l'any ne farem 4 dies, 3 ara festes, un ne vam fer Sant Jordi, en un ahorro d'uns 3.000 euros, així a grosso modo, a pesar de que són els mateixos dies. I, sobretot, el que ens hem donat compte, no ara, és que on se gasta moltíssim és en les petites despeses. Aquí sí que hem incidit tot el que hem podit, tot el que hem pogut. Reduir-ne algunes i retallar-ne dràsticament algunes altres.
Dels actes festius, l'alcalde d'Oberenc destacava l'èxit que ha tingut la representació de l'obra El somni d'una nit de setembre de l'autor local Valer Gisbert, que s'ha encarregat també de la direcció. Ferrer destacava que tot s'ha fet de casa, referint-se a que també tots els actors i actrius participants eren de la localitat.
Des del dia 31 que estem fent algun tipus d'acte, el dia 31 i 1 se va estrenar una obra de teatre, tot en clau local, actors locals, director local, que també és l'autor de l'obra. Això sí que voldria remarcar-ho, perquè ha tingut un èxit fabulós, fabulós de veritat. Sí, ja dic, tot en clau local, molt ben muntat, molt ben organitzat. Sembla mentida que gent que no és professional actuen de meravella. Gent jove, gent no tan jove, gent gran, que també n'hi ha.
L'èxit ha estat fabulós, també dia l'alcalde, que rematava afirmant que tot i que es van fer 3 representacions de l'obra, encara es va quedar gent fora. Les festes d'Aldover tenen aquesta tarda el seu punt més protocolari amb la presentació de les pubilles de festes i el pregó que enguany s'encarregarà de pronunciar Agustí Serra i Monté, director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que avui es presenta el segon llibre de Miguel Àngel Marín, Música és enxampar amb mosques. Lluïsa Bertomeu.
Dins dels actes organitzats en motiu de la Diada Nacional de Catalunya, avui es presenta el nou llibre del músic de Deltebre, Miquel Àngel Marín, Música és enxampar mosques, dietari de músic 1996-2007. Aquesta és la segona publicació de Marín després de Lo clarinet és l'aixada el 2007. Publicat per Arola Editors i amb pròlegs de Llorenç Barber, Ferran Saez i epíleg de Carles Agmor, Músiques en xampamosques ha estat editat dins la col·lecció Dàctil Poesia. Segons el mateix autor, és la continuació de la seua òpera prima, Miquel Àngel Marín.
Este segon llibre és com la continuació del primer, no? I és un, el subtítol ho fica, no? És un dietari de músic, no? I el primer llibre és el vaig escriure quan estava estudiant a Alemanya, no? Estudiant i treballant allà a Alemanya. Llavors, el següent és la continuació i és també encara agafa és de l'any, sí, més o menys l'any 96, el segon comença l'any 96, i també m'agafa ja pràcticament l'últim any a Alemanya, i llavors també ja quan vaig a Portugal, allà a tocar una orquestra, i després ja quan ja torno cap a casa, que és cap a l'any 99 o alguna cosa així. Encara que els títols sembla que potser només són específics de música, jo us diria que són llibres que parlen, pues parlen d'això, de tot, no? Parlen de la vida, de sentiments pues, universals, no?
La presentació del llibre Músiques en Xampamosques tindrà lloc avui a les 7 de la tarda a la sala Ramon Calvo. Posteriorment, i allí mateix, inaugurarà l'exposició Hits de quan es feia el carlet, imatges d'un enginyer. Es tracta d'una mostra de fotografies que presenta el Delta de l'Ebre a través dels ulls de l'enginyer de la via fèrria del carlet, el suís Pista Hits. Entre els anys 1925 i 1926, mentre s'encarregava de la construcció del ferrocarril de via estreta entre Tortosa i la Cava, Hits va fotografiar llaguts, barraques, pescadors i correbous. Es tracta d'un total de 162 fotografies que a partir d'avui es mostraran a la sala Ramon Calvo de Deltebre.
Gràcies, Lluïsa, i continuem parlant de la presentació d'un altre llibre. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné ens parla de Aprenent d'Abraçador, el nou llibre del jove escriptor rapitenc John Gras. La lluita del caràcter ebrenc és el que vol reflectir en aquest poemari. La presentació serà demà dissabte, dia 8, a l'Església Nova de la Ràpita, a les 8 de la tarda. Tere Giné.
El dialecte ebrenc parlat, però també escrit. Aquest és el segell de presentació del jove escriptor rapitenc John Gras, que aquest dissabte presentarà el seu cinquè llibre Aprenent d'Abraçador. Gras, que busca un lloc en el món de la literatura ebrenca, té clar que la manera més sincera d'escriure és representant lo que parlem, i per a un defensor del territori no pot ser d'altra manera que escriure tal com s'expressa.
Sí, de fet, penso que és la manera més sincera que tinc d'escriure, no? Sempre he pensat que escriure és la manera de representar el que parlem i no el contrari. I la llengua ha evolucionat d'una manera que s'ha tancat, s'ha quadriculat i no sortint d'aquí, i jo intento pues, fer les coses una miqueta més lliures i una miqueta més sinceres.
En aquest nou poemari vol abraçar com a mitjà de lluita, especialment la lluita del tarannà ebrenc.
Aprenent d'Abraçador, mira, a la portada surt Aprenent d'Abraçador una cella roja, era una punta pues, que és el Delta de l'Ebre. Aprenent d'Abraçador té dos sentits, no? Un sentit és abraçar com a mitjà de lluita, com a mitjà d'avançar, com a mitjà de tot, i també a vegades per abraçar s'ha de lluitar, no? I s'han de ficar els collons damunt la taula. I d'alguna manera és això, no? El que vull representar, lo viure, no?, que forma part també, no?, la lluita del caràcter ebrenc.
L'escriptor tracta temes de l'individu, la terra, lo viure ebrenc o els sentiments?
Temes de l'individu, no?, en si dins del camí, dins de referent a l'individu enfront la massa o la societat, no?, les maneres de viure, les maneres de fer. En quant a això, més que temes socials concrets, no?, jo visc en una societat i faig referència al que em vaig trobant.
John sempre ha pensat que en la cultura s'ha d'anar per lliure i que és cosa de les persones que realitzen les obres. Per això intenta publicar els seus treballs lliurement. A més de fer-ne difusió, també ha creat la web www.escrúpol.cat, títol d'un dels seus darrers llibres, mitjançant la qual es pot adquirir aquest poemari de l'autor. Recordem que la presentació serà el proper dissabte, dia 8, a les 8 de la tarda i a l'Església Nova de Sant Carles de la Ràpita.
Serveis informatius de Mute.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi.
I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Vine a gaudir d'una nit solidària a càrrec dels grups ebrencs en benefici als afectats de la secció de crèdit de l'Aldea. T'esperem el 15 de setembre de 2012 a les 23 hores al recinte de festes majors. No et pots perdre els teus grups ebrencs preferits. Black Stars, Xunix, Sherpas, Método, Pirombodas, Quijote, Buitres i els Juniors. Recorda, t'esperem el 15 de setembre a les 23 hores al recinte de festes majors per a gaudir d'una nit solidària a càrrec dels grups ebrencs en benefici als afectats de la secció de crèdit de l'Aldea. El preu de l'entrada és de 5 euros. Venda anticipada a l'excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea. Que jamás te olvidaré. Curs de pintura i dibuix a càrrec de Fernando Rico Castaño. Tècniques d'ensenyament, dibuix, oli, aquarel·la, pastel i acrílic. Reunió informativa divendres 14 de setembre a les 22 hores a la Casa de la Vila. Més informació i inscripcions al 977 45 0012. 977 45 0012. El curs de pintura i dibuix començarà el 18 de setembre i es realitzarà els dimarts i dijous de 20 a 22 hores. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
Agents de Seprona de la Guàrdia Civil de Tortosa van requisar aquest passat dimecres 53 polles d'aigua caçades il·legalment al terme municipal de Deltebre. La patrulla va imposar també diverses denúncies per caçar en època de veda sense autorització a l'àrea privada de caça i sense llicència als caçadors. Aquesta espècie d'au aquàtica es fa especialment visible en l'actual moment de sega de l'arròs al Delta de l'Ebre, atès que acudeixen als camps a alimentar-se de les restes de la recol·lecció, un període que és aprofitat per a la seva caça furtiva i durant el qual el Seprona intensifica la vigilància als arrossars. Segons la Guàrdia Civil, aquest tipus d'actuacions pretenen pal·liar també el possible malestar dels agricultors que seguen l'arròs en relació amb aquesta pràctica, atesa la perillositat que suposa la caça d'aquesta espècie, que tot i considerar-se cinegètica, es troba en veda fins a mitjans del mes d'octubre. Les 53 aus decomissades pels agents van ser lliurades posteriorment a un centre benèfic.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Mohamed T, de 36 anys, José A.A., de 21, Alfonso R.M., de 21, tots tres veïns de Tortosa i un menor d'edat, van estar detinguts entre el 29 i el 31 d'agost com a presumptes autors d'un delicte de receptació i un delicte de robatori amb força a l'interior de domicili. Els fets es remunten al 28 d'agost quan una dona va denunciar un robatori amb força al seu domicili de Tortosa. Segons la denúncia, uns desconeguts van forçar el pany de la porta i un cop a l'interior van sostenir traure un televisor i un ordenador portàtil. Les investigacions van dur a un domicili del carrer 9 de la Vall de Tortosa, presumpte punt d'emmagatzematge d'objectes sostrets. A dins s'hi van trobar, entre d'altres, 7 televisors, 4 trepants, un reproductor DVD, un microones, un motor de vehicle i un amplificador. Segons els Mossos, una part dels objectes estaven amagats en un fals sostre. Per tot plegat, es van detenir les quatre persones esmentades, també inculpades en el robatori comès el 28 d'agost al domicili de Tortosa. La investigació continua oberta per determinar si els detinguts poden estar implicats en altres fets delictius i per retornar els objectes recuperats als seus legítims propietaris. Els tres majors d'edat detinguts, després de declarar davant de l'autoritat judicial, van quedar en llibertat amb càrrecs mentre que el menor va ser ingressat per ordre de la Fiscalia de Menors en un centre de menors.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que la Lliga de Segona Catalana s'estrena amb el derbi local Unió Deportiva Jesús i Maria, Club Deportiu La Cava. Lluïsa Bertomeu.
La primera jornada de la Lliga del grup 6 de la segona catalana enfrontarà els dos equips de Deltebre, la Unió Deportiva Jesús i Maria i el Club Deportiu La Cava. Serà aquest diumenge 9 de setembre a les 8 de la tarda i al camp de l'AUB. Després de la pretemporada, els jugadors de tots dos equips tenen ganes d'estrenar la Lliga en un partit que, com sempre, es presenta molt atractiu. El Club Deportiu La Cava, un any més, ha renovat la seva plantilla amb l'objectiu de quedar entre els 5 primers. L'entrenador continua sent el vinarosenc Santi Forner, que mostra il·lusió i ganes en el derbi de diumenge.
Pues bueno, molta il·lusió, esperant ja la Lliga, sobretot. Això, si és la pretemporada, al final, tant d'entrenos i tant de partits que no, en els que no hi ha punts, pues se fa una miqueta llarga. I bueno, pues el diumenge comença, ja t'he dit, amb molta il·lusió, amb moltes ganes. I damunt, pues, en este derbi que crec que és un dels partits més, no més importants, perquè importants són tots tenen 3 punts, però sí tens i vibrant, i jo crec que, bueno, en moltes expectatives.
La Unió Deportiva Jesús i Maria és un dels equips que menys ha fitxat. Destaca el nou entrenador que estrena Lliga amb aquest derbi local. Josep Maria Liau també té moltes ganes de començar la temporada, tant ell com els seus jugadors.
No, pues, bueno, després de 6 setmanes que van començar els entrenaments, ara el jugador ja el que té ganes ja és de començar la temporada a disputar partits oficials. Aquest any coincideix que es comença en un derbi, i res, només de desitjar que transcorreixi tot en total normalitat, ja, tant de dins com fora del terreny de joc.
Doncs tots els ingredients estan preparats per aquest inici de la segona catalana al camp de l'AUB diumenge a les 8 de la tarda. Derbi local entre la Unió Deportiva Jesús i Maria i el Club Deportiu La Cava.
Gràcies, Lluïsa, i continuem parlant de futbol, però ara de futbol femení, ja que Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que dissabte es disputarà el primer torneig de futbol 7 femení Vila de Santa Bàrbara. El Barça femení estarà entre els 8 clubs que hi participen. Josep Roig.
En l'apartat esportiu també hem de parlar avui de futbol, concretament de futbol femení. Com ja avançàvem fa uns dies, recordem que l'equip femení de futbol 7 del Club Futbol Santa Bàrbara organitza per aquest diumenge, 9 de setembre, el primer torneig de futbol 7 femení Vila de Santa Bàrbara amb la participació de 8 equips, entre ells el Barça. Ens ho explicava la vicepresidenta del Club de Futbol Santa Bàrbara, Maite Arasa.
Sí, el diumenge, el dia 9, fem un torneig tot en femení tot, i venen 8 equips a jugar. Estem tot el dia allà dalt jugant al camp de futbol de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, que es donaran ja els premis quan s'acabi, els guanyadors, i bueno, a tots els equips tindran un premi, i esperem que vingui molta gent. I bueno, els equips que venen venen dos de Barcelona, el Barça femení i el Montcada i Reixac. Després venen també un de Tarragona, que és el poble de Mafumet. Havia de vindre l'Espluga de Francolí, però a última hora ens ha dit que no poden vindre. I llavors, de per aquí les nostres terres, venen l'Homes d'Enverge, l'Ull de Cona, lo Tortosa, lo Vinaròs, que el Vinaròs enguany és un equip que s'apunta nou a la nostra lliga, no jugava l'any passat encara, és nou d'enguany, i després nosaltres, lo Santa Bàrbara.
Molt bé. La competició és la primera vegada que s'organitza i és fruit de l'embranzida que el futbol femení està prenent a la nostra població.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Sol i calor un dia més arreu de les comarques de Tarragona, amb temperatures que freguen els 30 graus a la costa i sobrepassen ja aquest valor a molts punts de l'interior. Unes temperatures que encara pujaran més de cara als propers dies i també durant la setmana entrant. Cap de setmana molt tranquil, amb sol, únicament demà dissabte augmentarà una mica més la nuvolositat a punts de la costa, sobretot cap a la zona de l'Ebre, però sense conseqüències. Dilluns no hi haurà canvis i de cara a dimarts pot augmentar una mica més la nuvolositat, però d'augment canvis importants no preveiem a les comarques de Tarragona.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.